COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i, com sempre, és un plaer parlar-te ja des de Lleida. Avui és dimarts, 11 de febrer, i avui celebrem el Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència. És un dia per recordar que el talent no té gènere i que per avançar en ciència, en tecnologia i innovació necessitem sumar totes les ments possibles, dones, homes, joves i grans, amb perspectives diferents i diverses que ens portin més lluny, més ràpid i millor. A nivell local, doncs, tenim el repte de seguir inspirant vocacions científiques entre les nenes i joves de Lleida, fomentant oportunitats i reconeixent la feina brillant de les nostres investigadores. Junts, des de cada escola, cada projecte, cada espai i amb COPE Lleida, podem fer, doncs, una ciutat, una Lleida que sigui motor de ciència i d'igualtat. Per això avui celebrem aquest Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència, que ens falten moltes vocacions i molts punts de vista diferents. En fi, són les 12:21 minuts. D'aquí uns minuts parlarem, bueno, parlarem, tindrem la nostra tertúlia dels polítics. Abans, però, fem una ullada. Fa anys li dèiem al Mercuri. Ara ja és mirar les aplicacions o les pantalles dels ordinadors que ens diuen la temperatura a la que estem. Però vaja, que estem a 14 graus a la ciutat de Lleida, una temperatura mínima aquesta passada nit molt suau. Ens hem quedat a 9 graus i mig positius, evidentment, a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, és potser, des que hem començat l'any, jo potser diria que és la temperatura mínima,
sí, la mínima més alta.
Més alta
des del 25 de novembre. Però no és res que no hagi passat qualsevol altre hivern, almenys d'aquest segle. No, del segle passat feia més fred.
Yeah.
I sí que ara estem en una setmana molt suau, molt temperada. Les temperatures màximes dependran de la de que faci més sol o no, i com hi ha una tendència que n'hi hagi molts núvols, pues, bueno, no pujarà molt, sobretot de cara a demà. Sí que n'hi ha petits canvis, però petits, dins d'un ambient suau. Suau per aquestes dates.
Sí.
És a dir, avui força núvols, alguna estona de clariana, si surt una miqueta el sol, se pot enfilar fins a 16-17 graus, i si no es queda 15. I avui les sota zero estaven a 2.500, i poc, dos sota zero, totes les demés per sobre de zero. I de cara a demà s'espera que ens arribi un frontet, una mica de pluja, però que pot durar unes quantes hores, intercalant pauses amb predomini del cel nuvolat i ambient suau. Però potser es queda més curta la màxima, igual no passen de 12 graus, perquè estarà el dia majoritàriament nuvolat.
Va.
Podria ploure a partir de les 10, 11, però no d'una manera continuada, sinó intermitent, ara pausa, ara torna, ara ve, sempre poca quantitat. Cota de neu, 1.500, un tot plegat anecdòtic, és a dir, no nevarà molt, no plourà molt, entenem per molt 5 litres,
ja,
perquè a lo millor per algú és molt. Hem de tenir en compte que només porten 11 litres i mig des del 10 de novembre. És a dir, està sent hivern,
o sigui,
molt
havia,
sec.
Havia plogut molt a la tardor i estàvem contents, però fixa't
havia
que ara ja acumulem molt.
Tot a l'octubre.
Sí, 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 però ara acumulem molts dies.
I a partir del 10 de novembre se va tancar aixeta i han vingut amb contagotes. Tot i que alguna pluja, com tu vas dir ahir, va fer molta nosa. Un litre que va caure la tarda de divendres.
Bueno,
a les 8 de la tarda se fica a ploure un litre i es talla qualsevol activitat a l'aire lliure i molt poca cosa. I de cara a si plou, si se confirma que plou i una miqueta, què passaria? Que l'endemà les possibilitats de boira són molt altes,
bueno,
perquè han introduït molta humitat a nivell del terra, no?
Val.
A la que baixi una miqueteta la temperatura, pues tindríem boira matinal de cara a dijous, no?
Val.
I que seria matinal i tornaria a sortir el sol, núvols i clarianes, i divendres també, dins d'un ambient temperat. Sempre que el sostre de temperatura més alta seria cap a dissabte.
Armando,
podríem plegar a 18 graus. És a dir,
en
ambient molt suau, molts núvols, moltes clarianes, una mica de pluja, una mica de boira, i tot plegant no res.
Allargant una mica la vista, perquè avui hem de dir, ja està, ara ja s'ha acabat l'hivern. D'aquí 2-3 setmanes pot venir alguna baixada?
A dia d'avui sembla això. Sí. Però estem parlant de l'aire, que és el més voluble, el més versàtil que n'hi ha,
bueno, que no
al planeta Terra. En doncs tot pot variar.
Vale.
A dia d'avui sembla això.
Vale.
Sembla això, però no hem de recordar que al mes de març i al mes d'abril de vegades hem tingut unes gelades mortíferes. És a dir, que no es pot baixar la guàrdia. Però a dia d'avui semblaria que el que queda del mes de febrer, a dia d'avui, recalco, perquè si a vegades l'aire ens fa
uns
moviments estranys. De fet, gairebé tota l'Europa nòrdica, central i oriental està sota una gran onada de fred.
Uh-huh.
I aquí ens salvem perquè estem al suroest d'Europa,
bueno,
més dins de l'Atlàntic, i estem protegits per les temperatures suaus que venen de l'Atlàntic.
Bueno, estem al sur d'Europa pel bo i pel dolent. Mira, ara pel bo. Però
sí,
bueno, què hi farem? Armando, com molt sempre,
bé,
un plaer. Bona setmana.
Bona setmana i fins divendres. Adéu.
Va, que t'explico un parell d'històries.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ahir parlàvem de que s'havien aixecat diumenge al vespre i nit les mobilitzacions de, coincidint un any després dels pagesos i de les pageses, però no tothom ho veu tan clar. Jo ahir et deia que, ja, sí, els polítics et poden dir el que vulguin, però clar, si després no es compleix, i com que això ja ha passat, doncs és normal que hi hagi gent que estigui una mica escarmentada. De fet, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, ha carregat contra l'acord signat entre el govern i el gremi de la pagesia que va permetre desconvocar a darrera hora els talls de carretera que estaven previstos per ahir dilluns. El president de JARC, Joan Carles Massot, diu que les mesures plantejades són fum, són insuficients i no afavoreixen el relleu generacional ni els agricultors professionals. Per tant, és que no estan gens d'acord amb res. Amb res. A més, ha denunciat que el pacte suposa una falta de respecte i sensibilitat cap a les institucions representatives triades en les eleccions al camp. Bé, doncs aquesta és la realitat per JARC. I també t'explicaré que una representació de pagesos del Pirineu s'han desplaçat fins a la Vall d'Aran, just a la frontera amb França, per mostrar el seu suport als seus homòlegs francesos. A Pont de Rei, a la Nacional 230, han fet talls intermitents, originant alguna cua de camions i de vehicles. Albert Fontanet, del Gremi de Pagesia, ens explica doncs per què.
I després també tenim la problemàtica conjunta dels animals, els atacs d'ossos, els atacs de llop i tota la problemàtica que això comporta. I comentem i hem parlat de fer un front conjunt, un front comú, per encarar això d'una manera unida. No és el mateix un producte fet aquí amb el control sanitari que hi ha regulat per la Unió Europea, i després la Unió Europea vol deixar entrar un producte que no té cap tipus de regulació.
Bé, això és una opinió i unes veus que les hem sentit a més d'un altre lloc. A l'Alta Ribagorça s'estan reunint una trentena de ramaders, molt d'ells de la part d'Aragó, per conèixer de primera mà l'acord. Les problemàtiques que pateixen els ramaders catalans i els aragonesos són les mateixes, i d'aquí la unió entre tots els pagesos. Fem una pausa ràpida perquè de seguida encetem la nostra tertúlia dels polítics. Ja saps, et dono el nostre número de WhatsApp per si vols enviar algun text o alguna nota de veu o algun text, de 664-526-180.
Un actor de leyenda.
Me pregunto quién será.
En dos papeles míticos.
Soy Robert Roy McGregor.
Consiguió echar a los ingleses de aquí y nadie esperaba eso.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia, ni se concederá.
Y Michael Collins.
Si el precio de la paz es el mancillamiento de mi nombre, lo pagaré con sumo gusto.
Dos de Liam Neeson.
Cuando arranque, nada podrá pararme.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Que anem directes ja cap a la una de la tarda. És dimarts, 11 de febrer. Recorda, avui és el Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència. Com sempre, al final no es tracta d'obligar ningú, sinó de despertar vocacions. I això es pot fer de moltes maneres. Una d'elles és, doncs, posar altaveu a totes les dones que han estat triomfant al món de la ciència. Escolta, sembla que estrelles només en tenim al món dels esports, i al món de la literatura, al món de les ciències, hi ha gent molt important que ha fet grans avenços i que no gaudeixen moltes vegades d'un altaveu. Doncs va bé que ho fem en general i concretament el món de les dones, que, com sempre explico, una vegada al Caixa Fòrum vaig visitar una exposició on explicaven multitud, quan dic molts, vol dir molts invents que havien estat realitzats per dones, però que, doncs, degut al moment en el que es van fer, van passar nom de o el seu col·lega masculí que estava a la investigació o del seu marit, i que han transcendit així a la història, i que crec que és just que coneguem que hi ha moltes dones que al llarg de la història han estat vitals en molts dels invents. N'hi ha un que sempre anomeno, quan faig visites a les escoles sempre el dic, la wifi, ho dic perquè això sí que és una cosa que fem anar cada dia, doncs que sapiguem que això ho va inventar una dona, que a més era actriu, a més era alemana, va haver de marxar cap als Estats Units, però que en el seu moment no va constar el seu nom, després s'ha sapigut. En fi, dit això, va, que estan amb nosaltres la Anna Florista del Partit Popular. Anna, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
El Juanjo Falcó d'Esquerra. Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
David Melé, de Junts. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, el dematí.
Glòria Rico, de Vox. Glòria, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I la Laura Vergés, del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia.
M'alegro de veure't, Laura.
Sí, havia estat uns dies...
Bueno, mira, va coincidir.
Fora de combat.
Va coincidir, no, també.
Et sentíem, ja eres present,
sí,
però...
No. Sí. Però no és el mateix, entrar en una tertúlia...
No, se fa estrany participar...
És a dir, el so arriba, però clar, la persona que està a casa o que no està aquí, sents veus i al final no saps, I per part del PSC, està amb nosaltres la Pilar Bosch. Pilar, què tal? Bon dia.
Bon dia, perdona, Ricard, que et dono l'esquena.
No, sí, no, però no pateixis, aquest lloc és així, vull dir, aquest lloc... Tu, de cara al micròfon i ja està. Bé, escolta, avui, a part de... no sé si teniu algun comentari amb això que deia jo ara, avui és un... Jo crec, per mi, jo és que sóc de ciències, per entendre'ns, I jo crec que és un dia força important com per fer-ne ressò. Avui, la setmana vinent, i l'altra. Com més persones d'àmbits diferents tinguem a la ciència, més punts de vista tindrem i millor, més descobriments tindrem. Jo ho veig així.
Sí, efectivament. Pues està bé que hi hagi aquest dia per recordar-ho especialment, però ha de ser una cosa de cada dia, i també és veritat que cada vegada hi ha més dones a tots els àmbits de la ciència, tant ciències...
Però amb poc altaveu, eh?
Amb poc altaveu a la ciència i amb altres espais també. Però sí, jo crec que és un dia per reivindicar tant la ciència, que com deies moltes vegades... quedé molt invisibilitzada davant de coses que tenen menys transcendència, menys interès general, i especialment també el paper de la dona.
Mm-hmm. Bé, doncs, escolta, anem a parlar de mobilitat. Anem a parlar de mobilitat o de brossa, o de què vols parlar, David?
No, és que el Juanjo, que habitualment no ve en aquesta tertúlia, es pensa que jo controlo els temes. No, no és així, Juanjo, de què vols parlar?
Jo m'he assegut on m'ha dit el David. No, dic de mobilitat. Mira, us deia...
Per tant, de Ricard, posa una mica d'ordre.
No, jo és que sempre us poso deures. Heu de ser vosaltres que em proposeu temes, però si no, us el proposo jo.
Jo te puc proposar uns quants, d'aquesta setmana.
D'aquesta setmana?
Sí.
Però que puguem debatre, eh?
No, la cultura... Bueno, podem debatre sobre cultura, perquè
no... Ja, però
no...
si esteu tots d'acord, no té gràcia.
Bueno, sobre les trobades culturals, que seran dimecres, dijous, divendres. Que d'això també podríem debatre.
Bueno, mira, dijous, ja us l'avanço també jo, és el Dia Mundial de la Ràdio.
Perfecte.
Nosaltres estarem a les 10 del matí fent un fals directe de l'espai a la Diputació de Lleida, que és on se fa aquest programa de ràdio amb moltes de les emissores i centres educatius que també fan ràdio aquell dia, doncs, si no 12 hores pràcticament. Estem fent ràdio, ho farem a la Diputació dijous. Va, de mobilitat. Deixa'm que us tiro aquest tema, Pilar. Després tu m'expliques. No, de mobilitat des del punt de vista del tema de patinets, perquè és veritat que això ja ho sé que va tongades. A la que toca algú proper t'hi fixes més i quan no, doncs sembla que no n'hi hagi, però sí que és veritat que tots anem caminant pel carrer i veiem conductes incíviques de persones amb cotxe, de persones amb moto, de persones amb bicicleta i de persones amb patinets i de persones corrent pel carrer. És que d'incívics n'hi ha per tot arreu. Però sí que és veritat que el patinet, i sobretot quan ve un patinet, dic a tota velocitat perquè si tu vas caminant a 20 per hora és molt ràpid, però damunt d'una vorera que no s'hi ha d'anar, doncs la sensació de perill és alta. Dic això avui perquè, bueno, ha sortit les xifres en les que la Guàrdia Urbana informa de que posa 3 denúncies al dia a Lleida amb usuaris de vehicles de mobilitat personal, més de la meitat per no dur casc, no pas per fer infraccions, però deia que si tu vas caminant pel carrer al llarg del dia tu en veus moltes. Jo almenys en veus moltes. I a tot tipus de carrers, de més transitats i de menys transitats. Jo en el seu moment, ja fa molts anys d'això, vaig parlar amb el president de l'Associació de Mobilitat, de Vehicles de Mobilitat Personal, i ells reclamaven a l'Urbana que des del primer dia es posessin durs i que posessin multes i sancions als incívics, perquè és el principi on s'ha de posar, que quedi clar el que es pot i el que no es pot fer. I ells durant molts anys van dir que s'havia sigut molt lax en aquest aspecte, i que ara potser recollim el que hem sembrat. No sé si s'hi pot fer de més, de menys, o què s'hi hauria de fer. O si teniu aquesta percepció de que realment hi ha molt incívic, o és que només veiem els que ho fan malament. Jo tinc la percepció de que hi ha molta gent que fan el patinet i que són pocs els que no segueixen les normes, però hi ha gent que ho veu diferent. David.
No, jo, a més, és un tema que n'hem parlat i que el traus tu ara, aquest tema. Primer, m'agrada molt que això que recordessis aquesta xerrada amb el representant dels vehicles de mobilitat personal, en el qual ells primer, ells, i jo també hi parlo també alguna vegada, i també exigien això, al final, els primers interessats de que la gent ho faci bé són ells,
sí,
com a entitat. I aquí jo fico dos elements. Val? Una és la formació, la formació de tothom. Han de saber el que es pot fer i el que no es pot fer. No només els dels patinets, sinó també els ciutadans han de saber. O sigui, aquestes campanyes que moltes vegades, la comunicació i la formació o informació als ciutadans, no s'ha de deixar mai de fer. I jo sempre he advocat perquè és important que sàpiguen el que poden fer i el que no. Perquè moltes vegades els conflictes venen quan el propi peató desconeix la normativa. L'hauria de conèixer el peató com a peató? Pues potser no, però avui en dia, el món en què vivim, en què efectivament els patinets han vingut per quedar-se. Llavors, si hem vingut per quedar-se, hem de buscar el millor... aquest equilibri...
Patinets, bicicletes...
Correcte, vull dir que al final també la complexitat de compartir la via pública i quins espais de via pública cal compartir. Per això jo sempre vago amb la formació, perquè jo mateix soc una d'aquelles persones que tampoc m'atreviria a dir-te ara fil per randa, és el mateix que si ara tinguéssim que tornar a fer tots uns examen de conduir, ojalà no l'haguéssiu de fer, segurament no l'aprovaríeu ningú.
Ja està. Jo soc defensor que l'hauríem d'anar fent cada instant.
Pues sí, però bueno. L'altre dia estava fent un joc amb uns joves, amb uns amics a casa, i m'ensenyàvem models de preguntes del carnet actual, i us ho prometo que ens costaria molt a més d'un. I que al final és aquest civisme, perquè estem parlant del civisme i del comportament, d'acord? Per un costat, estem parlant de la...
Comunicació i formació.
N'hi ha molts més, però jo llanço aquest primer.
Juanjo, sí.
A banda d'això, és veritat, ens fixem en els que ho fan malament. Si, mira, si sapiguéssim les patines que circulen a Lleida i el nombre d'infraccions, segurament seria una part. El que passa és que quan hi ha una infracció, pues és molt perillosa. I aquests dies sortia el diari d'un patinet que havia enganxat a un senyor, i l'altre dia un amic meu m'explicava que li havien atropellat un patinet i que s'havia donat, vull dir, no s'havia aturat ni a atendre'l, no? Per tant, quan passa realment un patinet a 25 per hora és un projectil. És un projectil. I si t'enganxa despistat i que no el veus venir, les conseqüències poden ser mortals. Si el pots venir, pots defensar-te, però si no el veus és molt perillós. Per tant, les infraccions, per poques que siguin, són molt perilloses i, per tant, s'ha de fer tot allò que es pugui per evitar aquests comportaments i per sancionar-los. Però després també hi ha una qüestió, és que hem de facilitar, des de l'administració local, s'ha de facilitar que hi hagi una bona xarxa perquè les bicicletes puguin circular pel carril, que estiguin connectats, els patinets també, perquè moltes vegades es pugen a la vorera perquè no hi ha un carril. Que això no justifica que es pugi a la vorera, perquè si no hi ha un carril, ho sento molt, doncs has de buscar una ruta alternativa o has de baixar de la bicicleta, has de passar el pas de vianants baixat de la bicicleta, que no es pot passar, etcètera, etcètera. No? Per tant, però també des de l'administració des de tenir una actitud proactiva per facilitar, diguem, tota la infraestructura bàsica. Però dit això, si és efectivament es veuen patinets circulant per llocs que no haurien de circular i amb velocitats que no hi haurien de circular. Per tant, aquí sí, s'ha de fer tot el que es pugui una miqueta més per protegir el vianant, que en aquest cas és la part més feble i és el que sempre té la prioritat.
Anna.
A veure, verdaderament és una situació...
Perdó, recordo que Lleida és ciutat 30, és a dir, que patinets i bicicletes poden anar per tots els carrers, sempre quan no siguin carrers que estiguin marcats específicament com 50 sí, per hora o tinguin doble carril.
N'hi ha uns quants, n'hi ha molts de 50, malauradament.
No, sí, però vull dir, bueno, el 80 llarg per cent és de 30.
Jo crec que no tinc la dada,
però l'Ajuntament,
la intuïció meva és que... Però és una intuïció, vull dir...
No, quilòmetres, carrers.
Sí, carrers. Bueno, però això és molt enganyós, perquè si un carrer, si ho tens passeig de ronda, que té no sé quants quilòmetres, llavors el tant per cent realment queda...
Bueno, però
queda.
Sí.
Però això, perdona, Anna, el fet aquest que el carrer sigui de 30 o 50 és molt important, perquè un accident amb un vehicle que atropella un vehicle anant a 30 o 50, les conseqüències no tenen res a veure.
No ho deia per això, sinó perquè amb un carrer 30 sí poden que circular, poden anar sense que hi hagi carril.
Però hi ha molts carrers que són 50.
Anna, disculpa.
Però bueno, és lo que deien els companys, no? Que hi ha persones que evidentment compleixen totes les normes i que tenen cura al portar el patinet i que són respectuosos amb lo vianant i en tot, i en canvi hi ha un sector que evidentment pues no ho fa. Com ara el que jo veig molt és que el jovent utilitzen el patinet en dos. Vale? I això ja saben ells que no ho poden fer. També van més de pressa de lo que correspon en determinades situacions que et passen pel costat i t'assusten verdaderament, o que en aquest moment te poden donar un cop i te poden fer molt mal, que és el que estem patint cada dia en aquesta ciutat. El que passa és que totes aquestes coses sempre tenen lloc quan no hi ha la Guàrdia Urbana. No sé per què. No hi ha l'ou arribant.
Pues, llavors, està tot arreu,
no? Se'n van, no tenen matrícula, que també s'hauria de... crec que la nova normativa és que tinguin matrícula, una bona assegurança, evidentment, perquè se pugui respondre dels danys que puguin ocasionar tant a béns materials com a béns personals, i jo crec que hem d'avançar molt en aquest aspecte i que, sobretot, la formació és importantíssim per tots aquells usuaris del patinet. No hem d'oblidar també que és molt important la cultura de vianant i de saber utilitzar la via pública, que també aquí falta bastant, i que entre tots ens hem d'acomodar a lo que ve i bueno, de cara al futur sempre.
Sí que és cert que tu ara et compres un patinet, el compres per internet, arriba en una caixa, sí, te'l montes i surts a circular.
Per això t'ho dic, ha d'haver una normativa molt més estricta.
Sense cap mena de formació ni mínima, Glòria.
I no són els patinets. Mira, t'explicaré una anècdota d'ahir. Ahir, quan jo venia aquí a treballar a l'Ajuntament, com cada dia, jo en moto normalment, com el senyor Belé, i bueno, passo per una paral·lela d'Avinguda del Segre. L'Avinguda del Segre té un carril bici que creu, pots anar perfectament, però bueno, ja va anar per un paral·lel perquè tenia que parar en un lloc abans, i bueno, veig una bici amb un noi jove, no molt jove tampoc, que anava amb una roda, saps, xica? Ah. Sense casco i pel mig del vial. Jo ja no sé si és educació, o sigui, a veure, perquè ja és tan sentit comú
que això no ho pots fer. I clar, tu vas amb pont moto perquè dic, és que si se cau, l'atropello i damunt el problema el tindré jo, no? I com aquesta anècdota, n'hi han 50.000. Sí que falta, evidentment, educació, sí que falta formació, però també falta una mica de sentit comú, vull dir que no es poden, hi ha coses que són de sentit comú, que ja no és d'educació, no? Evidentment.
Laura.
Sí, hi ha un problema de convivència dels diferents modes de transport. Hi ha gent molt inconscient que sembla que estigui sola al món i que no té en compte els altres. I després hi ha un problema de disseny de la ciutat, no? Aquestes coses que comentàvem, que hi hagi els carrils, que hi hagi velocitats de circulació més baixes dels cotxes, ordenar millor tot això perquè la competència no hagi de ser entre patinets i vianants, sinó que els que convisquin siguin cotxes, bicicletes i patinets, no? I els vianants puguin anar tranquils per la vorera. Per tant, prioritat al vianant i disseny de carrils i de velocitats perquè hi hagi aquesta convivència entre els altres sistemes de transport. Més responsabilitat de la gent a l'hora de circular, sancions quan faci falta i també reconeixement. Jo cada vegada veig més gent amb bici i més gent amb patins i veig més gent fent-ho bé. Vull dir que al costat d'aquestes anècdotes que podem tindre amb bicis, amb patinets i amb cotxes, perquè sí que voldria recordar també les dades que ens passen cada mes de Seguretat Ciutadana, de Guàrdia Urbana, la major part d'accidents són per cotxes. I per tant, vull dir que anècdotes i problemes amb sistemes de transports n'hi tenim amb tots, i és veritat que els patinets, hi ha alguns que dius, però on vas? On vas amb aquesta velocitat per un carrer? I a vegades que van a la cantonada que no estan veient si ve algú o no i la passen...
Sí.
A velocitats molt altes, no?
Pilar Bosch, bueno, sou conscients des de l'Ajuntament i no sé si teniu o posareu en marxa algun canvi en aquest aspecte.
Sí, a veure, el primer pas sempre és, com dèieu, no? L'educació, el civisme, que és aquesta crida a que tothom sàpigui com s'han de fer les coses bé. Perquè, malauradament, encara hi ha moltíssima gent que, doncs, això, li arriba el patinet a casa, el desemboliqui, s'hi puja i, sense més, es posa a conduir-lo pel carrer i moltes vegades, doncs, amb velocitats excessives, molt a prop dels portals on surten les persones, no tens ni temps de veure'ls si surten o si tu vas estar sortint, no tens ni temps de veure'ls. Clar, fa patir molt tothom, però sobretot la gent gran, no? que amb una caiguda, doncs, per amb ells pot ser molt més fatal que per una persona més jove. Dit això, sí, clar, s'està treballant moltíssim des de Guàrdia Urbana per fer aquesta tasca de difusió de quina és la normativa, i com dèieu també, no, doncs d'endreçar aquesta ciutat, que ha d'anar cap a la ciutat, una ciutat molt més amable per al vianant. El vianant, recordem que és qui té prioritat, perquè és la paula més feble de qui ocupa l'espai públic, i és qui ha de tenir sempre aquesta prioritat. Aquesta ciutat dels 15 minuts que estem impulsant, doncs, per fer que la gent agafi i camini, no?
Es deu impulsar una ciutat dels 3/4 d'hora, amb tots els creixements urbanístics que feu.
Diré que la part més...
Cada barri ha d'estar viu en si mateix, i aquesta és la ciutat dels 15 minuts que estem fent i que estem projectant també cap a futur.
La part més feble és les persones amb mobilitat reduïda, i aquí sí que tenim un deure pendent, però molt pendent.
Sí, aquí s'està treballant.
Aquí és el que s'ha de treballar.
Som conscients, que a vegades alguna cosa, una petita entrebanc, no? Que no semblaria que ho ha de ser, i la veritat és que amb això ens està ajudant molt també la ciutadania, que ho està vivint i que directament tenen fil directe amb urbanisme també per anar arreglant aquestes fronteres, no? Que tenim amb la gent que té mobilitat reduïda.
El que passa amb aquestes coses que estem tots bastant d'acord, vull dir que igual estem més d'acord que amb el tema de cultura que proposàvem.
Segurament.
Però per a que no es digui que estem tan d'acord. Jo crec que estem molt d'acord sempre que en parlem, però després quan s'han de prendre mesures ja és quan deixem d'estar d'acord. Perquè, per exemple, deies lo de Ciutat 30, que facilitaria que els patinets anessin per la calçada en lloc d'anar per la vorera. Nosaltres fa molts anys que defensem Ciutat 30 i es diu Lleida Ciutat 30, i en nombre de carrers potser sí que hi ha un percentatge
més alt. El nombre de carrers, segons l'Ajuntament, parlàvem de més del 80% de carrers.
En nombre de
carrers, de quilòmetres no ho sé.
En nombre de quilòmetres, segur que no. Hi ha ciutats que ho han fet a tot arreu. Bilbao, una ciutat molt més gran, amb més trànsit que aquí, van a 30 per tot arreu, per les vies amples també. O sigui, aquí a Passeig de Ronda podria ser un carrer 30, o Prat de la Riba, o Rambla d'Aragó. I hi ha com una por a prendre mesures que després generen altres problemes. Vull dir que si realment el que volem és apostar pel vianant, per la seguretat del vianant, per a que hi hagi més vehicles que no generen contaminació, doncs han de prendre mesures i no sempre anar-les dilatant en el temps per la por aquesta, no, però ai, és que costa molt perquè la gent no està acostumada. És, bueno, doncs algun dia ens anirem acostumant a fer les coses diferents i algun dia s'ha de començar, i sempre ho anem posposant al no s'entendre massa.
Bueno, Passeig de Ronda sí que s'ha fet quasi bé, bueno, no, s'ha fet de punta o de, pràcticament de punta a punta un carril bici, que al final sí que s'ha connectat fins a arribar a la rotonda de la carretera de Saragossa, per entendre's, que allí desapareix i ja no es pot anar enlloc.
Sí, però el de 30, a part de les bicis, també és pel tema de l'accidentalitat, eh? I per pacificar una mica la vida de la ciutat.
Sí, jo, és veritat, que hi ha sempre una certa resistència a l'adopció de determinades mesures que limiten, doncs, això, diguem, la velocitat dels vehicles, els espais on poden circular els vehicles, però aquestes mesures, allà on s'han pres amb la valentia dels que governaven, al final no han generat conflicte, sinó tot el contrari. Ja que cita la Laura el cas de Bilbao, allà a Bilbao van bianalitzar la Gran Via de Bilbao. Quan l'Ajuntament va dir que bianalitzaria la Gran Via de Bilbao, semblava que s'acaba bé el món. Si algú coneix Bilbao, que es posi al cap la Gran Via de Bilbao, dient que aquí només passaran els taxis i els busos urbans, no passaran cap altre, els vehicles de serveis, no? Semblava que s'acabaria el món. I ara la gent de Bilbao no podria entendre la Gran Via com era abans. Tu pots passejar, no et jugues la vida, i s'ha de reduir la contaminació, la pol·lució, hi ha una sensació de tranquil·litat i benestar, i una de les artèries principals de la Gran Via, no? Bueno, va haver uns governants valents, van prendre una decisió, i la ciutadania doncs, va haver una certa resistència inicial, però ara és una senya d'identitat de la ciutat, no? Per tant, aquestes mesures s'ha de tenir una certa valentia perquè al final tot allò que suposa un increment del benestar de la ciutadania s'acaba considerant imprescindible, inclús com no es va prendre abans aquesta decisió. Per tant, jo estic amb la Laura, no? Hi ha algunes mesures que s'hauria de ser valent perquè allà tenim una mala qualitat de l'aire, molt mala qualitat de l'aire, especialment en alguns paràmetres, i sembla que des del govern doncs, no es té la valentia per prendre determinades decisions que milloraran la nostra salut. Vull dir, per tant, si mirem cada dia els indicadors de la qualitat de l'aire...
Sí, però no és tot, bueno, culpa de l'home, això. També la mala qualitat de l'aire és per la boira, és per altres factors que mai els citeu aquí, però sóc l'única que els cito, però no és tot de la culpa del ser humà. I després una altra cosa, comparar Bilbao amb Lleida, que Bilbao té moltíssim turisme. Jo tinc família allí, vull dir que...
El té ara el turisme, però fa 20 anys no tenia turisme.
Sí, i tant, que en tenia. Home, fa 20 anys jo estudiava molt a prop.
Jo fa 40 anys que vaig a Bilbao i fa 30 anys no hi havia turisme.
Hombre, i tant.
Abans de Guggenheim no hi anava ningú a Bilbao.
Anda, per favor. Jo estudiava al costat i t'he dit que hi havia. No tant com ara. Està clar que no tant com ara, evidentment.
La gent passava...
Però hi ha una quantitat de turisme a Bilbao ara impressionant.
Ara sí.
Impressionant. Vaig estar fa poc. Impressionant.
Una ciutat molt bonica.
És una ciutat preciosa i molt cuidada.
Però us imagineu un passeig de Ronda, Rambla de Aragó i Príncep de Viana peatonalitzat?
No, però jo
m'imagino el centre històric vianalitzat, que fa anys que ho demanen els veïns i se'ls hi va donant llargues.
Quin?
El centre històric vianalitzat, que fa temps que es demana i no hi ha manera. I després hi ha molts carrers centrals que podrien ser de vies per vehicles de serveis i ja està.
L'obra que s'està fent a Rambla de Ferran... va per aquí, no?
No tant. Amplia la vorera, però se redueix un carril, me sembla que és un carril pels vehicles.
Sí, però s'eleva, no? O sigui, estarà tot al mateix nivell.
Única, no? Hi haurà una plataforma única, però és perquè sigui més fàcil quan vulguem tancar per esdeveniments, doncs que puguem fer això que dèiem, no? El Sant Jordi. Tothom ens diu, per què no fiqueu les paradetes més amples? Doncs no es pot, perquè es veu que si poses la taula baix, però la gent no ho veu, on està el límit, i llavors sigui, tenen
és més perillós.
És més perillós per la gent quan hi ha multitud, no? Però això ens permetrà doncs, tornar a fer Sant Jordi a la Rambla d'una manera... No aquest any, perquè aquest any no hi som a temps.
No s'acabin.
El juny està previst que acabem. Esperem que aquest estiu doncs, puguem tenir...
Ens hem d'acostumar a deixar el cotxe a casa. Entenc.
Això és el principal.
Això ho tenim clar.
Sí, però per deixar el cotxe a casa...
Hi ha d'haver més autobús.
Hi ha uns reptes, hi ha un reptes que s'han de solucionar.
El bus urbà.
I que ha d'anar tot junt. Això no es pot fer una cosa abans que una altra.
Hi ha d'haver més freqüència.
Hauria d'anar abans. És que s'ha de canviar moltes coses perquè això sigui possible, la veritat. Pensem
no,
que
perquè, aviam, jo, nascut a Lleida, entenc la problemàtica, però de vegades no em ve que em corde no agafar el cotxe per anar segons
sí, on.
On.
Clar, si tens pressa, no? I segons on has d'anar...
Bueno, si tens pressa, no Pilar, pressa, no et pensis, perquè...
Si vas de pressa, tardes igual. Més,
Amb bicicleta, ens haurem d'acostumar a tots amb bicicleta.
Hi ha unes hores punta que són...
Una mica de motoret.
Ja. Alguns anys se'n feia...
No, per això jo sóc gran defensor del patinet elèctric i de la bicicleta com a solució de mobilitat a les ciutats.
Sí, però no és la solució principal està bé, vull dir, però la solució és el bus urbà que ha de guanyar més presència en detriment del vehicle privat, no les bicicletes i els patinets i diguem, els desplaçaments a peu ajuden i s'han d'incrementar els actuals desplaçaments amb aquests vehicles o a peu, però això no canviarà o reduirà significativament la presència o l'utilització del vehicle personal, no del cotxe. Vull dir, aquí o hi ha una aposta molt forta per l'autobús urbà o no ens en sortirem, i ara estem en un moment clau i estratègic a la ciutat, que s'acaba la concessió actual a final d'any i hem de decidir si ho gestionarà l'Ajuntament, si farà una altra concessió...
D'autobús
urbà, i és un moment estratègic. La decisió que es prengui ara ens determinarà com a mínim els propers 10 anys, no? I alguns grups, com el meu, com el Comú, per exemple, que defensem que ha de ser una gestió directa de l'Ajuntament, i altres grups que no sabem el que defensen, i altres grups que sabem que defensen que se faci una nova concessió administrativa. No? Per tant, aquest és un moment molt important per un element estratègic per a la ciutat, que és com volem gestionar el bus. La gestió amb una concessió ja hem vist com funciona, que no satisfà les expectatives i necessitats ciutadanes, i l'alternativa segurament seria millor.
Que per les carres tot municipalitzar-ho tot, o sigui, tindria l'Ajuntament, seria l'amo de tots els serveis. Doncs hi ha coses que seran possibles, coses que no, que ho faran millor empreses, que també han de guanyar-se la vida com tothom, i per això existeixen empreses que gestionen i ho fan bé. Vull dir que això ja es veurà el seu dia, però vamos, Esquerra ja ho sabem.
Entenc que el Comú i Esquerra sí, Vox que no. Sí, però, David, vosaltres ja teniu clar el que voleu o no?
No, al final els models depenen...
No, no, sí o no?
No, jo tampoc ho tinc clar, Tu m'has dit que jo tampoc ho tinc clar.
El que tinc molt clar és que calen les dades. On soc un amant, soc amb les dades i amb dades reals.
Exacte. S'ha de mirar tot.
Pots prendre decisions.
Això de demanar dades em sona, vull dir, ja ho heu demanat.
Les dades és que s'han demanat, hi ha estudis, vull dir, jo també recomanaria que...
Els estudis que veieu no els agraden,
no ens agraden, és que estan mal fets.
Vale, doncs bueno, busquem un estudi que sigui ben fet, però vull dir,
és el que demanem.
Se fa un estudi i no estem d'acord amb l'estudi.
És el que demanem.
Si us mireu bé l'estudi, que està disponible per tothom.
Correcte.
A l'estudi hi ha unes dades que les podeu analitzar tots i treure conclusions. Vull dir, hi ha unes dades que diuen, mira, a la gestió pública li posem 1 milió més de costos en personal sense dir per què. I així ens surt més cara la gestió pública. A la gestió pública li imputem uns costos per IVA no deduïble perquè hem decidit que no ho pot fer l'empresa pública, sinó que s'ha de fer directament per gestió pública, llavors s'ha de repercutir l'IVA. I dius, home, doncs si ho pot fer l'EMAU, tindrà el mateix tractament d'IVA que una empresa privada. Vull dir, això són dades que hi són. Que no les voleu veure, doncs, bueno, és el vostre problema.
No, però jo,
quan dieu que hi ha prejudicis ideològics, potser els teniu vosaltres,
Glòria.
Nosaltres vam demanar... Vam demanar aquest estudi per veure les dades i amb les dades traiem conclusions que vosaltres no traieu.
Perdó,
és la vostra qüestió.
Com que crec amb les seves dades, però encara no m'heu dit l'estudi de freqüències i parades que necessita la ciutat, llavors qualsevol dada que no està fomentada amb el que realment necessita la ciutat...
Però necessita la ciutat, clar.
A mi no me val.
Això no afecta més la gestió, no.
Home, clar, que afecte.
Pilar, Anna, Juanjo, David, Glòria i Laura. Veus com al final era un tema interessant? Ja t'ho dic jo, que això hi hem de posar fil a l'agulla. Gràcies, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Bueno, que la mobilitat al final a les ciutats és pal de paller, ens agradi o no ens agradi. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, seguim al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, demà des de Lleida a les 12:20.